Avui fa 39 anys de les riuades de l'any 1982. Van provocar danys en un centenar de municipis a Lleida i van causar 22 morts. Rius com el Segre i la Pallaresa es van desbordar i ho van arrasar tot al seu pas. A la ciutat de Lleida, l'alcalde Antoni Siurana va reunir diumenge a la tarda amb tècnics en un comitè d'emergència i, entre d'altres coses, es van disposar a avisar a tota la ciutadania. I ho van fer a través dels mitjans de comunicació. Un d'ells, el nostre COPE Lleida, que va estar en funcionament 24 hores al dia, durant diversos dies, amb totes les companyes i companys de COPE Lleida, fins i tot dormint a les instal·lacions per informar al segon de tot el que estava passant. Doncs 39 anys fa d'aquella riuada del 1982. Jo sóc el Ricard Álvarez i tot seguit parlem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Comencem setmana, dilluns, avui, 8 de novembre del 2021, hores d'ara, amb 14 graus aproximadament a la ciutat de Lleida, amb un matí en el que ha fet fred, fred ja, ja hem baixat de 0 graus aquesta nit, per tant, ja tenim el fred aquí, tot i que s'esperen màximes avui moderades. Tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, amb la Alba López. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, l'actualitat esportiva. Estarà amb nosaltres avui el cap de l'oposició i cap del PSC a l'Ajuntament de Lleida, Fèlix Larrosa. Amb ell parlarem de Lleida, del passat, del present i del futur. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. Amb ell ens plantarem a la una de la tarda, a partir de la una els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a partir de 2:15, la radiografia, on posem ja sobre la taula tots els resultats esportius del cap de setmana. Però abans, com et deia, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continuem sota la influència de la borrasca Blasc. Una jornada més ens torna a deixar ratxes de vent molt fortes, vent de component nord a cotes altes del Pirineu, podent superar els 80 km hora. Pel que fa a l'estat del cel, predomina el cel força blau, excepte zones de la depressió central, on encara aquestes hores trobem alguns intervals de núvols baixos. Pel que fa a les temperatures, les màximes avui pugen en general, arribant als 8 graus a Viella, 17 a la Seu d'Urgell, 18 a Tàrrega o els 20 de màxima a Lleida i Balaguer. En quant a demà, dimarts, predominarà el cel poc ennuvolat durant tot el dia, amb temperatures mínimes que baixaran, nocturnes d'entre 4 graus sota zero als 2 positius, i màximes al migdia que, en canvi, pujaran, estaran entre els 11 i els 18 graus. Per últim, el vent, demà serà variable i fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Busquem tot seguit l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
El permís per convertir en mesquita un local al número 63 del carrer Alfred Perenya de la ciutat de Lleida està en tràmit a la Paeria des de finals d'estiu i en les properes setmanes podria rebre el vistiplau si es compleixen tots els requisits de la modificació de l'ordenança d'establiments de pública concurrència en la que també es regulen els centres de culte. El ple del passat 29 d'octubre va aprovar aquesta modificació per facilitar que diferents confessions puguin obrir centres de culte a la ciutat. Ho ha explicat la regidora de Cooperació, Sandra Castro. L'aforament no podrà superar les 200 persones i ha de tenir una vorera d'un mínim de 3 metres. D'aquesta manera es descarta la mesquita local del carrer del Nord que va comprar la comunitat islàmica. I amb informació de sanitat, el risc de rebrot de Covid-19 ha pujat 4 punts en les darreres 24 hores al Pla de Lleida i ja es troba en els 166 punts, un centenar per sobre de la mitjana a Catalunya, que és de 66, mentre que al Pirineu l'indicador redueix 22 punts i baixa fins als 97, retornant així al nivell moderat de risc de rebrot, segons l'actualització de dades d'avui dilluns de Salut. Pel que fa a la velocitat de contagi, la RT, se situa en 1,21 a les comarques de Ponent, una centèsima més que ahir, i en 1,23 a les comarques de muntanya. D'altra banda, Salut ha notificat avui 75 nous contagis diagnosticats a la província de Lleida, 73 dels quals són al Pla i 2 al Pirineu. Xifres molt per sobre de les que haurien de ser. Per cert, marxem cap al territori perquè aquest cap de setmana es va realitzar les terceres jornades dels Amics del Safrà d'Estanya, que s'havien d'haver realitzat el passat 30 d'octubre, però degut al mal temps es van traslladar aquest passat dissabte al municipi d'Estanya, un municipi que actualment està habitat per 6 persones. La meteorologia i les ganes de tornar a fer coses van fer que fos un èxit de convocatòria. Daniel Grau, que és productor de safrà i organitzador de la fira, valora com ha anat aquest dissabte.
Molt bé, molt bé. Ha tingut molt èxit. A més, tenim un temps esplèndid i molta gent està animada aquí, estan contents. Veu que la gent disfruta molt de la fira. Poden provar els productes de los artesanos que treballen amb mi. I tot molt bé, tots encantats. I hi ha molta curiositat, perquè molta gent no sap treballar el safrà. El safrà no és un producte acabat, el safrà s'ha de cuinar. I això, per això, jo trobo que aquí a Espanya s'ha perdut molt la cultura culinària del safrà.
Esports. COPE Lleida. Estàs informat. Deportes.
Doncs a partir de 2:15 a la radiografia parlarem de tots els resultats del cap de setmana. N'hi ha un que sí que el comentem avui perquè teníem el nostre company Sergi Tor al camp d'esports. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Victòria ràpida, sí, del Lleida Esportiu, la primera a casa davant de l'Espanyol B, que és un també dels grans, dels que estaven a dalt.
Sí, a la cinquena compareixença del Lleida Esportiu al camp d'esports, victòria. Recordem, fins ara era una derrota davant del Europa 0-2 i 3 empats davant del Prat, Pituïses i Teruel. Abans d'ahir, dissabte, victòria 2-1. Primer gol, jo crec que el més ràpid de la història del Lleida, sí, Esportiu. El segon, 21, Febas, el futbolista del Masella, ratolia i molt oportunista, gran gol. I el segon, una preciositat de contraatac a Febas habilitant a Mo al 2-0, minut 6. Justa victòria de la Lleida, va patir els últims minuts perquè l'Espanyol va cursar distàncies al minut 71, va apretar, però Lleida va saber defensar bé i va aconseguir una cosa que ja es mereixia amb anterioritat, que era guanyar a casa. 13 punts, zona mitja, tot està molt compacte, sí. El Lleida està a 3 punts de la promoció d'ascens, a 2, això sí, del descens, però amb bones sintonies. M'agrada Gabri, la seva forma de jugar, i m'agraden els futbolistes joves que té l'equip lleidatà. Falta una cosa importantíssima, estabilitzar el club, que no l'equip, perquè aquest equip podria fer coses boniques aquesta temporada com lluitar per l'ascens. Que això és hores d'ara, parlar de amb el terreny, fins i tot amb de les exageracions, tal i com està tot, però reitero, l'equip pinta bé. Una cosa és el club. Ja la promesa aquesta setmana de pagar una nòmina.
Gràcies, Sergi.
Fins ara, Ricard.
Esports. COPE Lleida. Estàs informat.
Quin temps que fa?
El temps, sí, sí.
A Ascendent no podem millorar aquestes converses d'ascensor amb els veïns, però t'oferim les millors solucions a mida per al manteniment, fabricació i modernització d'ascensors. Ascendent Lleida, 900-224-365.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tal com havíem avançat avui a l'inici del programa, està amb nosaltres físicament, eh? Ja ho sé que això abans no ho especificàvem mai, però tal com estan les coses avui, doncs doneu de dir-ho, la veritat, físicament aquí als estudis de la cadena COPE a Lleida, al carrer Acadèmia, està amb nosaltres el cap de l'oposició a l'Ajuntament de Lleida i cap del PSC, el Fèlix Larrosa. Fèlix, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Content també d'estar físicament aquí.
Home, clar, és que la veritat és que entre telèfons, càmeres i històries,
sí,
és una altra història. Suposo que a l'Ajuntament vosaltres en el seu moment també ho vau viure, fent plens des de casa. ara que ja heu reprès bueno, està físicament, també canvia la història.
Totalment. La proximitat, bueno, jo crec que ajuda al debat, ajuda a la presa de decisions, ajuda al consens, ajuda a arribar a acords, i la distància a vegades és molt freda. Per tant, tenir les persones a prop sempre ajuda, sempre, en termes de comunicació, d'acord, i de l'exercici de la professió que tenim en aquests moments, no?
Parlant de l'Ajuntament de Lleida, déu-n'hi-do quina legislatura a nivell de moguda de regidors i de reubicació, perquè l'altre dia preguntava i clar, m'explicaven que heu d'anar canviant de cadires, s'han d'anar movent regidors, els de Ciutadans han deixat de ser del grup municipal de Ciutadans i han passat tots a no adscrits, el Comú de Lleida ha sortit ja fa dies, però ha sortit aquest estiu del govern. Bueno, és una legislatura moguda.
Bueno, la veritat és que jo diria que és una legislatura insòlita, però jo crec que les persones que ens escolten també haurien de reflexionar sobre això, perquè la primera crisi de govern municipal es produeix quan la pròpia Esquerra Republicana fa fora una regidora seua, que tampoc no... Bueno, feia anys que no havia passat, no dic que no hagués passat mai, no? Però fer fora vol dir fer fora i, a més, fer-li entregar l'acte, no? Bueno, la segona crisi de govern es produeix quan el grup de Junts fa fora amb un regidor seu per presumptes pràctiques irregulars, no? I després aquest regidor opta per no marxar i, per tant, és el primer regidor no escrit. La tercera crisi important de govern passa quan fan fora els comuns del govern, no? Perquè, segons va argumentar l'alcalde, eren uns deslleials. Bueno, jo crec que deslleialtats dels membres de l'equip actual de govern han vist també proves en els darrers dies, eh? Ho van veure, per exemple, en la tramitació de les ordenances de l'aigua, com Junts no participa en el mateix sentit de la votació que Esquerra Republicana, i per tant, quan un govern governa vol dir que les qüestions que es porten sobre la taula les han de tenir tractades, pactades internament i després, en tot cas, intentar aconseguir el consens amb l'oposició. Però sí, efectivament, a totes aquestes crisis s'ha sumat la pròpia crisi de Ciutadans, no? Bueno, la veritat és que per això deia que és una legislatura insòlita.
No vull dir que no estàvem acostumats a l'Ajuntament de Lleida amb aquestes històries.
Bueno, tot això jo crec que sí, s'hi suma a la sensació de desgovern que pateix la ciutat, no? I per tant, quan la ciutadania veu el que passa a l'Ajuntament, bueno, doncs francament, només m'atreviria a dir que pocs grups han quedat exempts d'aquestes crisis, no? I per tant, bueno, també curiosament m'atreviria a dir que són els grups més serios que hi ha en aquests moments al govern de la ciutat.
Per la teva part i per la part del PSC, us he escoltat amb més d'unes declaracions o amb algun ple parlar de falta o manca de lideratge de l'actual alcalde de Lleida.
Bueno, jo crec que tothom ell ho ha dit públicament, ho va dir fa pocs dies en una reunió que va mantenir amb les associacions de veïns, que la va fer en un marc com el de la Sau Vella, i hi havia molta gent i tothom va escoltar que l'alcalde de Lleida deia que ell no volia ser alcalde, i per tant, quan tu te trobes amb un política, amb una persona que està ocupant una responsabilitat i diu que no la volia ocupar, doncs, bueno, a partir d'aquí pots començar a entendre moltíssimes coses, i entendre les coses vol dir una manca de presència de l'alcalde en els espais socials, cívics de la ciutat, una manca de l'alcalde en l'explicació de les situacions de conflicte que a vegades s'han produït i que s'estan produint a la ciutat, però també una manca de presència de l'alcalde a l'hora de donar solucions a aquests conflictes, no? Perquè, bueno, sabem i ens consta, no? En el cas, per exemple, de l'Albert de Pardinyà, sabem que és una decisió de l'alcalde i del senyor Postius i que tots dos s'amaguen a l'hora de donar explicacions a la ciutadania, no? Però així hi ha moltes més coses, decisions que es prenen i on l'alcalde no dona explicacions, no? Per exemple, la supressió de la línia 1.
Aquest cas de Pardinyà, ara que l'has anomenat, és un cas en el que veig l'alcalde molt enrocat amb el tema.
Bueno, doncs...
És a dir, mai hi ha hagut tantes veus en contra
d'un projecte que faci l'Ajuntament? Mai. Jo no ho havia vist mai. El moviment que s'ha generat al barri de Pardinyes, hi ha molta empatia per part de la resta de la ciutat.
I ex-soci de govern, també. El Comú de Lleida també va dir que és un projecte obsolet abans de començar.
Bueno, vaig més enllà. Si vosaltres us mireu qui està en la plataforma en contra del projecte que vol impulsar l'Ajuntament, o diguem-ho al revés, que la plataforma a favor de la residència per a la gent gran, tens gent que va anar a la llista de Junts per Catalunya, que encapçala el senyor Toni Postius, que és l'únic regidor de l'Ajuntament, l'únic, diguem-ho així, líder polític que no s'ha reunit amb els veïns de Pardinyes, l'únic. Per tant, jo entengui, jo sóc el cap de l'oposició, però el que quan des del punt de vista d'anàlisi de la situació m'ho miro, m'ho llegeixo o us escolto a través de la ràdio o llegeixo a través dels mitjans de comunicació, no ho entenc. La veritat és que no ho acabo d'entendre, no? Perquè a mi em sembla que aquí falta aquesta capacitat de seure, parlar, arribar a acords amb la ciutadania. A mi l'actitud que manté el govern municipal és una mica una actitud de supèrbia, eh? Jo ho he compartit, és aquest el sentiment que més té la ciutadania, i quan te trobes amb un govern superb, la reacció que trobes a l'altre costat és de molta tensió, està claríssim.
Parlàvem d'aquesta manca de lideratge que dèieu, però és veritat que els ciutadans, jo almenys el que constato, per la gent que m'escriu, que ens truca, o fins i tot coneguts, o fins i tot jo mateix, passejant-me, no serà la primera vegada que he trucat a l'Ajuntament per dir que hi ha un carregador de cotxes elèctrics al campus de Cap Pont que no funciona, dia sí i dia tampoc. Mm. Hi ha aquesta sensació de falta de manteniment, de falta de neteja, que potser en els darrers dies s'ha pal·liat lleugerament. Parlaves de la Seu Vella. Jo crec que l'exemple de la Seu Vella, del turó de la Seu Vella, ara que fa pocs dies es va fer la festa major de la Seu Vella amb presència de grups de geganters de Catalunya, que ens comentaven, jo hi era, ens comentaven a petit comitè, que havien trobat el turó de la Seu Vella francament molt malament. És aquesta sensació? Doncs
pues, mira, te diré més. Al marge del que és el manteniment, sabem que a la Seu Vella hi ha hagut dos incidents importants en aquest darrer any, en aquests dos mesos. Un va ser el desprendiment que es van produir de pedres a la part de Santa Cecília, i la segona va ser l'enderroc parcial d'una zona de baluars, entre el baluart de l'Ubinyi i el baluart de la Reina.
Que no va agafar ningú, però podria.
No va agafar ningú, però hagués pogut passar. Doncs no hi ha hagut obres ni a un costat ni a l'altre, no s'han fet les obres d'emergència. I es parla constantment d'un conveni que s'ha de signar amb la Generalitat de Catalunya, però és que jo me'n vaig dos anys enrere. Al desembre de l'any 2019, l'Ajuntament va acordar la cessió d'una part dels terrenys del baluart del Rei, perquè en situï la ciutadania, el baluart del Rei és el baluart que mira cap a la zona del Camp de Mar. Carrer Sant Martí, Camp de Mar, tot allò és el baluart del Rei. Es va fer un acte de cessió, 10.000 metres quadrats a la Generalitat, perquè pogués actuar en el baluart del Rei, pogués fer les actuacions en el baluart del Rei. A la cessió al Consorci de la Seu Vella, no ho he dit bé, és una cessió al Consorci, en el que també forma part la Generalitat, fa dos anys per poder fer les obres. No s'ha fet res. O sigui, ni les obres programades, anem a rehabilitar el baluart del Rei, fa dos anys se va fer la cessió, no s'ha fet res. Quan hem preguntat quin és el projecte, no ens l'han ensenyat. Quan hem preguntat quin és el pressupost per la rehabilitació del baluart del Rei, no ens han contestat. Clar, si resulta que el que tens planificat no tens pressupost, no tens projecte i no tens ganes, perquè al final jo penso que no hi ha ganes, quan tens actuacions d'emergència, veus que tampoc s'està actuant. Per tant, jo estic molt preocupat, perquè entre altres coses nosaltres havíem bastit, els governs socialistes havien bastit un projecte molt encarat a la consecució de la nominació de Patrimoni Mundial, i per tant, doncs, estàvem contents perquè s'havia fet un esforç extraordinari amb la participació de moltes administracions per tirar endavant la recuperació de la Seu Vella, també el govern d'Espanya, també. Per tant, quan els diners arriben de Madrid, també s'inverteixen a la Seu Vella per poder dur a terme aquestes actuacions de millora. Doncs no s'ha fet, està parat, hi ha tanques, no pots passar, perills de desprendiments, no pot ser. La veritat és que coincideixo amb aquest sentiment que trasllada la ciutadania, que hi ha un desgovern, no? Hi ha, això, hi ha una manca de lideratge, la gent espera d'un alcalde com a mínim actuacions en empàtiques, com a mínim actuacions de... escoltem, mira, hi ha hagut una sèrie de debat al voltant de l'incendi que es va produir a Magraners. Aquest cap de setmana he estat als Magraners perquè feien obra de teatre.
Sí,
hi havia obra de teatre. I, bueno, he coincidit amb els veïns, les veïnes. Alguns ahir mateix, diumenge, que l'hangar de Magraners ja estrava la història d'un cavall, van haver veïns de la zona de l'incendi, de l'edifici incendiat, que em van donar les gràcies, no perquè hagués pogut fer res, sinó perquè el simple fet de que el cap de l'oposició, Fèlix Larrosa, hagués estat als Magraners ajudant, animant, donant suport als veïns de la casa que s'estava cremant, això va produir, consegüentment, que al cap d'unes hores l'alcalde hi anés, el regidor de barri hi anés i anessin altres responsables del govern municipal. Jo entenc que al govern li sàpigui greu això, però jo vaig anar als Magraners perquè em van trucar els veïns. I em van anar als Magraners a veure què necessitaven, malgrat saben jo estic a l'oposició i que la capacitat de maniobra és més aviat curta, no? Doncs és això, me refereixo a això, quan no hi ha lideratge, quan hi ha aquesta sensació de desgovern, quan hi ha aquesta sensació de que la ciutat està abandonada, doncs és això.
Uh-huh. De manera breu, Fèlix, el projecte de Torres Salses,
sí.
com el veus? Tenint en compte que fa més de 2 anys el veu deixar encarrilat perquè passés algo que no està passant.
Bueno, nosaltres, jo vull recordar a la ciutadania que nosaltres estem en el marc, estem en un marc econòmic on aquelles persones, aquelles empreses que volen tirar projectes de caràcter econòmic han d'estar emparades per la llei i han d'estar emparades per les autoritats i els governs. I, per tant, quan una empresa posa en marxa una iniciativa per impulsar un parc de mitjanes i grans superfícies, ha de tindre el suport de les administracions. Dius, és que no és el nostre model, ho sento dir molt, no? Però aquests senyors tenen uns drets. Tenen els drets que els donen les lleis. I les lleis els diuen que si aquest projecte s'ha d'encaixar en el plantejament urbanístic, s'han de fer les modificacions urbanístiques que calguin perquè es pugui dur a terme aquesta activitat. I, per tant, fa 3 anys es va aprovar la implantació d'aquest parc de mitjanes i grans superfícies perquè genera ocupació, genera llocs de treball, genera major atracció per la ciutat i perquè els espais comercials que es volen implantar a Torres Salses no caben al carrer Major. I això ho hem de dir d'una punyetera vegada. Una superfície de 3.000 metres quadrats no cap al carrer Major. I una superfície de 3.500 metres quadrats no cap a la plaça Ricard Viñes. I el que no pot permetre cap govern de la ciutat és que es col·loquin allà on vulguin. Com a mínim, que vagin sota una mínima ordenació per facilitar una mobilitat ajustada, perquè la gent hi pugui accedir amb normalitat, perquè, a més, estigui en el marc de lo que és la trama urbana de la ciutat, no? Que no acabargui a la perifèria. Però és que, a més, vull recordar que Torres Salses generava altres oportunitats, per exemple, la implantació de sales de cinema. Nosaltres, Lleida, fa anys que no té cinemes o una oferta de cinemes en el seu propi terme municipal. La gent ha d'anar al Picat agafant els cotxes, els pares i les mares acompanyant els adolescents perquè no hi ha sistemes de comunicació per estançar-s'hi. Això és el que generava Torres Salses. Llocs de treball, nova oferta comercial, oferta d'oci, etc. I que, a més, no és incompatible amb treballar el comerç de proximitat. No és incompatible amb potenciar els eixos comercials dels barris i els eixos comercials de ciutat, com el carrer Major, com la plaça Ricard Viñes. No és incompatible. Perquè les ciutats on s'ha implantat models com aquests han acabat vivint i convivint, no? Lo important és que Lleida té 450.000 habitants en la seva àrea d'influència pròpia i d'altres comunitats autònomes com la Franja d'Aragó, i nosaltres hem de mantenir aquesta atracció per mantenir aquesta clientela.
Bueno, això en podem parlar un altre dia, sí. Perquè també m'explicaven que Òscar s'ha espavilat molt,
tant.
Que Barbastre s'ha espavilat molt i que, per tant, hi ha molta gent que abans venia a Lleida que ja no hi ve, de sí. La Franja, i crec que no és un mercat en el que no hauríem de renunciar ni molt menys.
Bueno, és un mercat al que no hi volem renunciar, però que les circumstàncies i l'entorn polític que hem tingut en els darrers anys i, sobretot, torno a insistir, la manca d'iniciatives en el món econòmic i empresarial en territori català, doncs han fet que apareguin altres oportunitats. En l'últim cas, si voleu, recordem Ponentia, no? Aquella plataforma logística que s'havia d'implantar han d'entre allà dels Alamús, opte per anar-se'n a Tamarit perquè té més facilitats per implantar-se allí.
Bueno. Per acabar, Fèlix Larrosa, perquè ara estava mirant el calendari, és veritat que depèn de com tu miris o depèn de l'època de la teva vida o de l'any, el temps passa més ràpid o més lent, o la percepció és que passa més ràpid o més lent, però estem a any i mig de tornar a tenir eleccions municipals. Sí que és veritat que hem tingut la pandèmia pel mig i hi ha aquest impàs que sembla que hagin passat o no han passat, però han passat. Al PSC teniu en marxa els mecanismes per decidir la persona que s'ha de presentar a l'alcaldia de Lleida?
Sí, el PSC té en marxa els procediments per decidir els candidats i candidates a totes les ciutats i a totes les viles del nostre país, no? Per tant, en els propers dies, mesos, s'anirà avançant en aquest procés. Jo ja he manifestat a la direcció del partit i a tots els equips que m'acompanyen, tant des del partit com des del grup municipal, que la meva intenció és tornar a ser el candidat del PSC a Lleida. Vull recordar que el PSC va perdre les eleccions per 81 vots. El PSC en les darreres eleccions va pujar en vots. Per tant, vull entendre que en el seu moment se'ns va fer una confiança important. Nosaltres tenim els mateixos regidors que Esquerra Republicana en l'Ajuntament de Lleida i per, bueno, i dic que quan una persona es presenta per primera vegada en unes eleccions pugen vots per les eleccions, segurament per temes de caràcter local, però segurament també per temes de caràcter general, doncs ha de tenir el dret, no?, per revalidar aquell projecte, aquell model que en el seu moment va sotmetre a consideració dels lleidatans i les lleidatanes. El model l'hem millorat, el discurs l'hem renovat. La gent que s'ha incorporat al projecte socialdemòcrata que jo represento és gent nova, gent jove, gent amb ganes, i per tant, en aquest sentit, nosaltres ens presentarem, jo em presentaré per a ser el candidat socialista a l'alcaldia de Lleida.
Cap de l'oposició a l'Ajuntament de Lleida i cap del PSC a Lleida. Fèlix Larrosa, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Porque tú insistes, tú quieres lo mejor, tú luchas, tú crees en ti. Tú quieres avanzar, tú eres incansable, tú porque te gusta intentarlo, te lo propones, te exiges, te pones retos, te reinventas, te comprometes. Por eso, por ti, los primeros. Porque tú, porque te. Santander.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones no está en la tierra? Está en el mar. Reserva ya tu crucero desde solo 50 euros, con cancelación flexible, niños gratis y muchas más ventajas. Embárcate seguro y a precios increíbles. Infórmate en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja és el moment en el que posem somriures a les cares de la gent. Ja saps que cada setmana ho fem amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
All right. La setmana passada et vas lliurar, bandido.
Sí, però, bueno, no, això no vol dir que no ho trobés a faltar.
Ah, bueno, vale. Mira, oh, que bé que has quedat ara.
Sí. ja ho saps que sí.
Ara estava revisant, al desembre torna un dilluns de festa, És que esteu com voleu.
Sí, és bueno, no ho sé, deu anar el Pedro Sánchez, deu dir veure quan fan el programa ells. Va, doncs aquest dia festiu, vinga.
En fi, bueno, escolta, algú ha fet, Joel Carnicer, explica'm històries d'aquestes que dius, no pot ser, si no m'ho diu el Joel no m'ho crec.
Jo vull tornar a dir el mateix, no? que abans fèiem lleis i fem una mica com de batiburrillo, però és que últimament hi ha tantes notícies, ens estem tornant tan imbècils, si no ho érem abans ja, sí. Ens estem tornant tan imbècils que és que jo tinc tant a triar que me sobren les notícies. Dic, bueno, dic, la setmana que ve més. I es van acumulant i és com, bueno, mira, mentre estiri això, sí, sí. Però no, no hi ha manera. Bé, com començarem amb aquesta, per exemple, que un senderista perdido rechaza las llamadas para localizarle porque aparecen como número desconocido.
Home, com, a veure.
És com aquesta gent de, no, jo si no sé qui és, no l'agafo.
Bueno, però té la seva explicació, o podria tenir la seva explicació en... Igual estava malament de bateria i va dir, igual em volen vendre una assegurança o que canvi de companyia de telèfon, doncs cancel·lo. Podria ser.
A veure, el cas està en que aquest senyor es va perdre a les muntanyes rocoses dels Estats Units i ell, o sigui, això, jo quan vaig estar als Estats Units me vaig donar compte d'això i m'ho van explicar també, eh? Allí, reconèixer que t'has perdut és un error molt gran. O sigui, no està ben vist.
Sí? Caram, eh? Caram.
No reconeix mai, ni pregunte. Perdona, que per anar allí, vull dir que jo personalment ho faig molt, sí. També perquè em perdo molt, no? Però, i no passa res, perdona, per anar aquí és que m'he perdut. No, un home de veritat no pot dir aquesta. És com un ataque a la seva ombria i no reconeixen que s'han perdut.
Però això, vale? Llavors... bueno, però això és molt de segle XX, eh? El segle XXI. Bueno, també, clar, allí estan més acostumats a fer anar el navegador i tot, potser ja és per això.
No ho sé, però jo recordo que quan estava amb aquella família els vaig dir, mira, i me vaig perdre per una carretera,
¿cómo?
I vaig preguntar a un home
i t'has perdido?
I me deien, és com impensable aquí preguntar-li a algú que t'has perdut i cap a on pots anar. Ja. I me va semblar com molt divertit, la veritat, molt màgic. No? Sí. Bueno, anem a continuar. Pues aquest senyor es va perdre i que no agafava el telèfon, que no hi havia manera.
Pues nada.
Que va dir... M'agrada molt les cometes, diu, no tenia ni idea de que el servicio de búsqueda y rescate estaba siendo buscado. I ell pensava que no.
No.
Vull dir, no podia
ser. No em trobarà falta ningú.
Exacte, pues bueno, mira, en aquest cas, sí. Igual que ara passo una notícia totalment diferent, perquè ja ho saps que vaig fent, que m'ha fet molta gràcia, i no, especialment el titular, ¿vale? Diu, Ander Herrera, és un futbolista espanyol que està al PSG, sí. Saint Germain, diu, Ander Herrera atacado y robado por un travesti en París.
Sí, vaig llegir aquest titular i vaig dir, vale, és molt capciós, aquest titular.
Sí. Llavors, a mi em fa molta gràcia que podria ser fins i tot el títol d'una pel·lícula francesa o d'una novel·la d'intriga. Atacado y robado por un travesti en París.
No,
ja surten els titulars que hi ha gent que diuen que, per exemple, si algú ha comès algo, que no es digui la seva nacionalitat, no? De dir, si hi ha un, per exemple, allò que es diu, no, abans un immigrant ha atacat a una persona, ja diuen com de dir, no, ja no s'ha de dir una persona, tal, per no criminalitzar pues una mica això, no? Les ètnies o el que sigui. Però, clar, què afecta aquí a la notícia, que sigui un travesti?
No afecta res.
Clar, jo me fa molta gràcia perquè me l'imagino aquest senyor, l'Ander Herrera, anant a la comissaria i dient, senyora gente, un travesti me ha atacado y me ha robado, que sembla molt de Chiquito de la Calzada, no? Un travesti!
Claro, què tindrà que veure? Si aquí el problema és que t'han atracat. Que...
Sí, diu que... I m'agrada molt perquè el Marca, o sigui, continua, no? El diari continua i diu, una prostituta barra travesti, és a dir, va tot al pack.
Sí, sí.
Si ets travesti, que... ets prostituta, i si ets prostituta, pots arribar a ser travesti, saps? Una prostituta travesti havia aprovechado la parada para subirse al vehículo, robar la billetera y el móvil que se encontraba a la vista en l'interior de l'automòbil. Li han robat el... ja no és el ladrón, és el travesti.
Sí.
Va. En fi, que tal. Vale, i ara anem a la notícia estrella, que fa molts dies que la tinc i fa molts dies que la volia explicar perquè és que no me la podia aguantar. Li he explicat a tothom que he pogut, l'he ficat a Instagram, reconec que he fet spoiler, però és que m'ha semblat categòricament sublim.
Ah.
Un professor acusat d'ensenyar el penis podrà seguir fent classes però telemàticament.
Ah.
Anem a recapitular tot això. Jo, el primer que vaig fer va ser ficar una publicació a Instagram i vaig dir, us asseguro que no he sigut jo. Ja us dic ara que no he sigut jo. Anem a ordenar els fets.
Sí, anem a ordenar, va.
Estàs en una classe, no? Hi ha alumnes, és la Universitat del País Basc. Estàs a classe, en quin moment, punt número 1, te pots baixar els pantalons i fer-li un mortadelo amb algú?
Un mortadelo, o, es diu això?
Saps lo que... No, bueno, de fet, fer un mortadelo és ficar la titola i els ous a la cara d'algú.
Ah.
Això és de fer un mortadelo.
Ui, fa dies que no surto jo de nit, no, no.
Pues és, bueno, no sé, a mi no me n'han fet gaires.
No, bé, però... a mi tampoc, però no sabia el que era.
Però la jerga d'ara és fer un mortadelo i me sembla fantàstic, no? Pues a aquest senyor en quin moment se li passa pel cap fer un mortadelo i enmig d'una classe, no? De dir... I després
no,
l'altra és...
És que no entenc en quin moment i l'objectiu, és que no l'entenc.
Clar, no, és que és el que... Clar, perquè no s'esclareix molt la cosa, no? Perquè no, simplement se sap arrel d'un comunicat de la universitat diu que es limita a lamentar els desagradables fets o correguts.
Ja te digo.
No?
Sí.
I ha informat que el divendres passat va obrir l'expedient a un professor. Però aquí és on ve la cosa. Aquí és on ve la màgia. A veure, aquest senyor, segons alguns alumnes, diuen que fa un mortadelo. I jo em pregunto, i si ha sigut una conjura d'alguns alumnes que diuen, hòstia, és que ens... li han fet un cuman, no? I si és tan desastre que tal, que diuen, mire, és que el professor no ha ensenyat el pen en classe. I,
home,
clar, la universitat immediatament li ha ficat un expedient sense saber la versió o no.
Ah.
O sigui, s'han cregut només una banda, l'altra... Perquè, clar, pot ser que sigui veritat. Però també pot ser que sigui mentida. Imagina't els casos que digui el professor que, per favor, per l'amor de Déu, que no ha sigut això. I diuen que sí, llavors, clar, queda com que aquest senyor ha fet un mortadelo als seus alumnes.
Home, no, la situació és complicada, les coses com siguin, bromes a part, és complicat, és a dir, poca broma amb aquestes acusacions sense saber que poden arruïnar la vida d'una persona, vull dir que...
Clar. Llavors, no sabem, jo no em vull postular ni a favor ni en contra, perquè realment no ho sé. Però el que m'agrada és molt la solució que proposa la universitat.
Però jo li trobo un problema en aquesta solució. És a dir, tu ensenyar per ensenyar ho pots fer per internet també, eh?
Clar, i llavors diu, però ensenyarà telemàticament. A veure, podrà fer un mortadelo igual telemàticament, si vol.
Per això t'ho dic. Bueno,
La xorra la pot ensenyar igual.
Bueno.
Llavors, clar, jo no sé com queda la cosa, però...
Malament, com ha de quedar? Malament?
Ho he trobat com molt interessant de dir, bueno, pues ja, què hi farem, no?
Yeah.
En fi, vale, pues llavors, vamos allà. Després, aquest també m'ha agradat moltíssim, i perquè últimament passen coses molt estranyes a Catalunya i a la resta d'Espanya, i m'ha semblat sensacional. Diu, una dona simula un segrest a Badalona i la detenen en un bingo. ¿Vale? O sigui, espera, perquè la història és digna de programa de tele, no? Diu que la senyora va demanar 6.000 euros de rescat al seu marit i se l'acusa de simulació de delicte i extorsió. És a dir, clar, la tia, una dona de 47 anys,
no sabia què fer.
Truquen a casa del seu, al mòbil del seu home, i li diuen, senyor, hemos secuestrado a Pepi. ¿No? Y llavors necessita pagar 6.000 euros si quiere que esté de vuelta, ¿no? Llavors l'home, clar, pots fer dos coses, pues dir, pues mira, no, quédatela i quédate el canvi, o no, o de dir, home, no, mi Pepi, no, a Pepi i tal. Llavors, clar, l'home espantat truca a la policia, comencen a investigar i resulta que és totalment fals, perquè la capten amb una càmera jugant al bingo tota ella ben posada al migdia.
Això és que havia perdut molts diners. I diu, escolta, un moment, el cartó, que és un cartó, un moment que me paguen el rescate.
No hi havia caigut. Però bueno, igualment al bingo tu saps de sobres que si no tens diners no pots seguir.
No, evidentment.
Paga el moment.
Evidentment. Pues, venga, corre que se me acaba... Paga el rescate, por Bizum mismo.
Clar, llavors no sé ben bé què va fer aquesta dona. Però bueno, el cas és que li va demanar un segrest al seu marit, que és la, com a modalitat, em sembla molt, molt correcta.
Ja, ja. Vinga, va, una rapideta.
Una ràpida, vinga, va, doncs mira, aquesta, perquè només té el titular, perquè és una notícia en anglès i la veritat és que m'ha semblat el titular ja prou provocador. Diu, la tradueixo, eh? Amb un home se li queda enganxat el penis amb un tub després de masturbar-se amb ell.
Amb ell.
No? Llavors diu, és un asiàtic, allò que es fa sempre tu de un xino!
Sí,
no?
Pues això.
Resulta que el tio va agafar un tubo de PVC molt ajustat i va dir, bueno, jo me faig la meva festa aquí, no? I llavors, bueno, pues se li va quedar a l'hospital, urgències i tot, i la feinada va ser seva treure-la. Però m'agrada que s'hagi ficat el titular així, no? De dir, que sigui notícia això.
Home, sí, sí, de totes maneres, no diuen que tot el que entra surt... Bueno, va, és igual, és igual. Va. Sí, deixem-ho, bueno, deixem-ho. Vinga, va, tens acudit o no?
Diu, bueno, diu que ¿hay algún doctor en la sala? Diu, yo soy doctor en matemáticas. Diu, ay, diu, mi marido se muere. Diu, bueno, diu, uno menos.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Pues nada, ya ha llegado el lunes y el Consejo de Ministros ha aprobado sin falta la nueva plusvalía. Dicho y hecho. Como aseguraba este pasado fin de semana María Jesús Montero en Málaga, ante la CLA del PSOE, que aplaudía como si no hubiera mañana.
Que por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh? ¡Hombre! ¡Claro! ¡Claro! El lunes lo llevo al Consejo de Ministros, dicho y hecho.
Ea, ¿que hay que arreglar lo de la plusvalía? Pues nada, se arregla y ya está. Da igual que el Tribunal Constitucional lo haya declarado inconstitucional, que suponga además un sablazo a los ciudadanos y que sea también uno de los impuestos que más debate y polémica genera. Lo que llama la atención es lo rápido que actúan cuando les interesa, ¿verdad? En La Palma, las familias afectadas por el volcán, que lleva ya 51 días de erupción, pues continúan esperando en muchísimos casos que les lleguen las ayudas y soluciones también habitacionales tras la pérdida de sus casas. Pero nada, en su caso todo es lento y además pura burocracia. Pero en cambio, el pasado 26 de octubre el Constitucional anulaba la plusvalía y hoy, 8 de noviembre, ya han hecho los retoques necesarios para volver a cobrar este impuesto. En menos de 15 días han arreglado este asunto y sin un reproche de ningún partido político. Aquí me imagino a todos los alcaldes, da igual de qué signo sean, PSOE, PP, Ciudadanos, PNV, Bildu, soplando sobre el cogote de Hacienda para que se diera prisa en maquear este impuesto que supone para ellos una importantísima fuente de ingresos, unos 2.500 millones de euros al año. Pues hoy se recupera la plusvalía, pero de lo de devolver el dinero a los muchísimos ciudadanos que han pagado este impuesto ilegal, sobre eso nadie se ha pronunciado, ni un solo alcalde, vamos, que ni se les pasa por la cabeza. Es verdad que la sentencia del alto tribunal dice que no tiene carácter retroactivo, pero ya hay particulares y asociaciones de afectados que piensan llevar este asunto a Estrasburgo. Veremos a ver si pasa lo mismo que con las cláusulas suelo. Fue en 2016 cuando el Tribunal Europeo avaló la retroactividad total de estas cláusulas en los contratos hipotecarios, rectificando así al Tribunal Supremo. Bueno, la nueva plusvalía que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros se ha hecho solventando el punto crítico señalado por el Constitucional, el método de cuantificación de la base imponible del impuesto. Y para ello, Hacienda ha diseñado una reforma con dos opciones: calcular la cuota mediante el valor catastral en el momento del traspaso, con unos nuevos coeficientes que va a fijar el Ministerio, o valorar la diferencia entre el precio de compra y el de venta. El ciudadano tendrá que elegir la fórmula que mejor le venga, o mejor dicho, la que menos le perjudique, porque en este impuesto se podría aplicar aquello de susto o muerte. Es lunes 8 de noviembre, un día que tiene también otras noticias que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
La policía confirma la vinculación del desvío de ese avión en Palma por una supuesta alarma médica y la posterior fuga de una veintena de pasajeros con el grupo de Facebook marroquí Brooklyn. Está formado por miles de jóvenes magrebíes y sus creadores aseguran ahora que se trataba de una broma. Han sido detenidos 12 de los 24 pasajeros que entraron ilegalmente en España. Además, 7 personas han sido detenidas en Gran Canaria. Se les acusa de ser los patrones de 3 pateras en las que murieron al menos 8 personas. Se enfrentan a cargos de homicidio por imprudencia, además de favorecimiento de la inmigración ilegal. 3 de los detenidos eran menores de edad, pero las pruebas médicas determinaron que ya habían cumplido los 18 años. Los jueces del caso han decretado el ingreso en prisión de los 7 arrestados. Y el cardenal Juan José Omella ha informado sobre la inauguración de la Torre de la Virgen María de la Basílica de la Sagrada Familia, diseñada por Antonio Gaudí en Barcelona, que tendrá lugar el próximo 8 de diciembre. Además, en un tuit, Monseñor Omella recuerda que el que algunas fábricas estén sufriendo una escasez temporal de suministros es noticia de primera página, pero apenas se menciona que miles de familias vivan en escasez permanente. Y la Congregación de los Hermanos Maristas de Cataluña ha organizado un encuentro virtual sobre la protección y seguridad de menores en espacios religiosos. Hasta el miércoles servirá para compartir retos, buenas prácticas, herramientas y recursos para asegurar la protección infantil a nivel mundial.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Comienza la era Xavi en el Barça.
A esta hora está previsto que comience la presentación de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. Lo hace ante su afición en el estadio Camp Nou. Cuéntanos, Elena Condis.
La megafonía a tope, hablando el speaker, unos 10.000 aficionados en la tribuna del Camp Nou, ondeando banderas. Presentación galáctica de Xavi como entrenador, que en unos minutos volverá a pisar el césped de su estadio. 6 años después, en la escenografía leemos serigrafías de Xavi culé, bienvenido de nuevo a casa. Vemos una mesa donde Xavi va a estampar su firma hasta 2024, primera vez que un entrenador firma su nuevo contrato sobre el césped, y lo hará con Joan Laporta. Xavi, que está ya en las instalaciones del Camp Nou con un traje, con su mujer Nuria, que hoy por cierto cumple 40 años, pronunciará un discurso de ilusión dirigido a los culés. Hace unos instantes ya daba una declaración de intenciones muy contundente en Barça TV.
Creo que es para bien. Creo que el proyecto es ilusionante, el reto es espectacular y lo cogemos como tal.
Yo soy un culé más.
Soy un culé más.
Me dejaré la vida.
Y me dejaré la piel, la vida, para que todo funcione bien.
Xavi coja al equipo noveno, 11 puntos del líder de la Real Sociedad y a 10 del Real Madrid y del Sevilla. Su primer partido va a ser contra el Español cuando vuelva a la Liga, porque ahora es tiempo de selección. Hasta ahora se está concentrando el equipo nacional para sus dos finales camino del Mundial, contra Grecia y contra Suecia, con las bajas de Ansu Fati, Eric García y Jeremy Pino, sustituidos por Raúl de Tomás, Diego Llorente, y acaba de informar la selección española de fútbol que se incorpora el jugador del Celta, Brais Méndez.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ja en companyia del migdia de Cope Lleida, pràcticament 7 minuts per sobre de la una, ja estem als 15 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera la Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continuem sota la influència de la borrasca Blas, que una jornada més ens torna a deixar ratxes de vent molt fortes, vent de component nord a cotes altes del Pirineu, podent superar els 80 km hora. Pel que fa a l'estat del cel, predomina el cel força blau, excepte zones de la depressió central, on encara a aquestes hores trobem alguns intervals de núvols baixos. Pel que fa a les temperatures, les màximes avui pugen en general, arribant als 8 graus a Viella, 17 a la Seu d'Urgell, 18 a Tàrrega o els 20 de màxima a Lleida i Balaguer. En quant a demà, dimarts, predominarà el cel poc ennuvolat durant tot el dia, amb temperatures mínimes que baixaran, nocturnes d'entre 4 graus sota zero als 2 positius, i màximes al migdia que, en canvi, pujaran, estaran entre els 11 i els 18 graus. Per últim, el vent demà serà variable i fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. A la 1 i 8 minuts busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Recorda que t'hem explicat que el permís per convertir una mesquita un local al número 63 del carrer Alfred Perenya està en tràmit a la Paeria des de finals d'estiu i en les properes setmanes podria rebre el vistiplau si es compleixen tots els requisits de la modificació de l'ordenança d'establiments de pública concurrència, en la qual també regulen els centres de culte. El ple del passat 29 d'octubre va aprovar aquesta modificació per facilitar que diferents confessions puguin obrir centres de culte a la ciutat, ho ha explicat la regidora de Cooperació, Sandra Castro. L'aforament no podrà superar les 200 persones i ha de tenir una vorera d'un mínim de 3 metres. D'aquesta manera, es descarta la mesquita al local del carrer del Nord que va comprar la comunitat islàmica. I amb informació relativa amb la pandèmia, amb el coronavirus, amb la Covid-19, dir que les xifres a nivell de Catalunya segueixen a la baixa, amb un risc
de rebrot de 66 punts, que és moderat ja, tirant cap a la part baixa. En canvi, a la província de Lleida estem 100 punts per sobre, 166. Concretament, el Pla de Lleida està als 166 punts, mentre que l'Alt Pirineu i Aran puja fins als 97 punts. Pel que fa a la RT, que és, doncs ja sabeu, la velocitat de contagi, és a dir, una RT de 1 vol dir que cada 100 persones contagiades ho encomanaran a 100 més, per tant, l'1 és aquella frontera entre el creixement o el decreixement, doncs dic que al Pla de Lleida la RT està al 1,21, per tant, de cada 100 persones contagiades ho encomanaran a 121. Per tant, estem a l'alça. A l'Alt Pirineu i Aran, igual, 1,23. A més, amb tanta gent vacunada, aparentment, Salut ha notificat 75 nous positius en les darreres 24 hores a la província de Lleida. Recordo que a l'estiu, quan vam estar tan bé, moments en el que les xifres eren tan bones, estem parlant d'entre 12, 15, 17 positius diaris. Estem a 75, una xifra, altra vegada, relativament alta. Afortunadament, perquè ja sabeu que estar vacunat no et llibera de poder contraure la malaltia, del que sí que et llibera en un tant per cent molt alt és de que sigui greu, de que hagis de visitar l'hospital i fins i tot que puguis morir. Per tant, el que està passant darrerament és que les xifres de contagis segueixen sent altes i particularment a Lleida segueixen pujant, però en canvi l'ocupació hospitalària és relativament baixa, afortunadament, i degut a això, a l'índex de vacunació que frega el 75% a la província de Lleida, aproximadament. Quan, recordeu que ja fa dues setmanes que s'ha començat a administrar la tercera dosi als majors de 80 anys, juntament amb la vacuna de la grip. Parlem del territori perquè Mollerussa va celebrar aquest cap de setmana la 14a edició de la Mollerussa Land Party, la trobada d'aficionats a les noves tecnologies que, després de celebrar-se de forma virtual, evidentment, el passat 2020, aquest any va recuperar el format presencial. Ho va fer amb limitacions, degut a la situació sanitària encara, però la més destacada és la limitació de l'aforament, amb 250 participants de les 300 places disponibles, una xifra allunyada dels 700 inscrits que hi havia en edicions anteriors. Tot i això, evidentment, hi va haver les mesures de distància, mascareta i la prohibició de menjar al recinte, però que es van cobrir aquest aforament, 250 seients, 250 persones. També al territori, hem dit que aquest cap de setmana es va celebrar les terceres jornades dels amics del Safrà Estanya. Hem escoltat el Daniel Grau, productor de Safrà i organitzador, que valorava molt positivament la trobada d'aquest dissabte, sobretot perquè la gent tenia ganes de sortir de casa i també perquè la climatologia va acompanyar. Vam trobar allí també a la presentadora de TV3, la lleidatana Maripau Huguet, a qui vam preguntar doncs què estava fent a la Fira del Safrà.
Doncs mira, és un poble veí del meu, del poble de la meva mare, Estopanyà, que està aquí al costat. Tinc molta relació amb els amics d'Estanya, amb el Daniel i la Isabel. Jo crec que de lluny fins i tot som algo de família, però bàsicament és una relació molt forta d'amistat. I quan vaig començar a conèixer tot això del Safrà, l'any passat vaig estar ajudant-los a collir floretes, l'altre dia també vaig venir, i a esbrinar, que és un procés fantàstic, i és quan t'adones de per què el safrà és el que és, per què costa el que costa i per què per fer un gram de safrà, mare meva, són moltes floretes. És una meravella i aquesta fira jo no l'havia viscut mai perquè l'any passat no es va poder celebrar i per tant penso que és un encert fantàstic. Un poble és el que dèiem, no? Un poble tan petitet de 6 habitants que pugui tenir la il·lusió d'organitzar una festa com aquesta.
Parlar amb la Mare Pau Huguet. 6 habitants, però ahir n'hi havia molts més amb aquesta tercera jornada del Safrà d'estanya. Fem una pausa i de seguida parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Porque tú insistes, tú quieres lo mejor, tú luchas, tú crees en ti, tú quieres avanzar, tú eres incansable, tú porque te gusta intentarlo, te lo propones, te exiges, te pones retos, te reinventas, te comprometes. Por eso, por ti, los primeros. Porque tú, porque te. Santander.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones no está en la tierra? Está en el mar. Reserva ya tu crucero desde solo 50 euros, con cancelación flexible, niños gratis y muchas más ventajas. Embárcate seguro y a precios increíbles. Infórmate en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con verte le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que anem directe d'escapar a dos quarts de dues, bocins d'història, ja saps, amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia, aquí gaudint d'aquesta tarda magnífica, no? Sense bueno. Boires, aquest solet esplèndid, en fi.
Afortunadament, sempre que llueixi el sol, sí. Doncs sí que és veritat que la nit fa fresca, però com ha de ser, però va. Canvia la cosa. Hores d'ara, per sobre hi ha dels 17 graus, a la ciutat de Lleida.
Suposo que se l'estiuet de Sant Martí i que ha arribat abans de temps i tot. No falla mai, la dita és popular.
És veritat, tot va avançat, però és veritat que les dites populars, sobretot en tema de meteorologia, es van complint. Haurem de veure de quin endavant, perquè
exacte.
La cosa està canviant molt ràpid també.
Correcte, correcte.
Escolta, per cert, parlant de meteorologia, avui es compleix el 39 aniversari, que és una xifra així no rodona, però dic, el Joan Ramon segur que no se li escape i segur que se'n recorda de la riuada del 1982, que si bé alguna vegada hem tingut debat de si va ser la més forta o no, és una de les més fortes de la ciutat de Lleida, sense cap mena de dubte. La tarda vespre del diumenge, dia 7, s'anunciava que arribaria, i ja el dilluns, dia 8, doncs ja es va desbordar. Els mitjans de comunicació van tenir un paper fonamental l'any 82 per explicar, llavors no hi havia internet, no hi havia xarxes socials, i per explicar, no minut a minut, no segon a segon, des de Cope Lleida, em consta, perquè m'ho ha explicat més d'una vegada Mari Carmen Salvador, que van estar al peu del canó 24 hores al dia durant uns quants dies, dormint i tot, aquí als estudis, per explicar-ho tot i per avisar de com estava anant tot plegat. No sé si recordes on estaves o què estaves fent.
Sí, no, jo estava, doncs mira, recordo anar a treballar com un dia normal, recordo el neguit que havíem de portar a la filla, que llavors era petita, a casa dels pares, que vivia a Campón. I per passar el riu, recordo que a primera del matí va ser tot un trasbals, no? Després els van a buscar perquè, bueno, l'arribada sí que, com dius molt bé, va ser forta, és l'última arribada que hem tingut, perquè sí, després ja es va inaugurar Rialp i ja...
Ho frena una mica, sí, sí.
Però controlat, ja és molt difícil ara que es pugui desmedrar com ho feia. Hem de dir habitualment, és a dir, que el Segre habitualment sempre ha tingut crescudes o per primavera o per tardor, de manera més forta o menys forta. Des de l'època de César, la batalla de César ja està comentat.
Però vas molt enrere, tu, eh?
Oh, és que la primera gran riuada que tenim documentada és la que ajuda a César a guanyar la batalla aquí a Ilerda, perquè fa uns ponts, el riu se porta els ponts que ha fet en César, César se va més amunt, els pompeians se creuen que com s'ha trencat els ponts de fusta que havia fet ell, estaven a salt, se marxen tranquil·lament pel pont de pedra, que aquest xic va aguantar l'arribada, però després César, amb un altre pont que havia fet allà per Camarasa, va... i el s'hi agafa per sorpresa allí aproximadament davant de Llardecans, no? Mm. I a partir d'aquí s'han fet estudis, tenim referències documentals de que quasi bé podien ficar un termini de 3, 4 anys, 15 anys màxim, sempre hi ha una arribada important a Lleida. Aquest segle XX, recordem que a part d'aquesta del 82 teníem la del 37, que també va ser forta, i també la del 1907, que potser va ser una de les més impactants, i aquesta fins i tot als Camps Elisis, si vas allí veus encara que hi ha el lloc on diu on va arribar l'aigua, sí, al 1907. Per tant, la del 82 no va arribar a aquella cota, és a dir, que per tant, tot i que es va impactar perquè tenim memòria i recent, i tots l'hem viscut, les altres són de referències, de fotos i de més, però veritablement... I de fet, el pont de pedra de Lleida, que era d'origen romà, cada riuada s'emportava una pedra, com que diu, no? I, per tant, el 1907, que es va marxar pràcticament el que quedava ja del pont, ja no havia res de romà, pràcticament, a part de la fonamentació. Era tot reformes i reformes, perquè la païda sempre estava pagant reformes de l'arc del pont major que se l'ha portat la riuada. És a dir, que amb això tenim documentades un munt de riuades. I, com dius molt bé, gràcies... Era l'època de les ràdios, els transistors, eh? I recordo aquell 82, pues, gràcies a la tasca que vau fer periodistes com la Carles Salvador, tots estaven connectats, a veure com anava l'arribada, em va donar temps a passar pues, també el pont, a buscar la filla, els pares, venir cap aquí, i recordo que molta gent va pujar a dalt, al turó de la Cervella, a veure el riu esplèndid, a nivell d'aigua, com havia agafat al recte, no? Perquè aquest gran meandre que fa quan arriba a Lleida...
Sí.
El riu se va anar al recte.
No, l'aigua, sí, va pel lloc més fàcil. Vull dir, no,
exacte.
Això està clar. Exacte. És curiós com canvia, salvant les distàncies, com hagués canviat aquesta riuada en època actual d'internet, de xarxes socials, de que cada persona portem una càmera a la butxaca, salvant les distàncies, el volcà de l'illa de la Palma, que és molt més inaccessible i molt més gran i llunyà, segurament, de la població, però jo és que l'he vist fotografiat i en vídeo des de tots els racons, la lava l'he vist baixar per tot arreu, a les cases de la gent, als carrers, als camps, a tot arreu. Canviaria molt, les imatges que tindríem, tot i així hi ha imatges que déu-n'hi-do.
Com ha dit molt bé el volcà de la Palma, el que passa és que té aquesta lentitud que té la geologia, que va al seu pas,
sí.
Clar, això fa que tots som sempre ansiosos que vagi tot molt de pressa, no? Inclús quan veus que ha arribat aquella casa que se l'està destruint, però veus que ho fa tan lentament que al final fins i tot doncs, quasi te poses
nerviós. Sí, et dona temps d'anar com si fes una pausa de publicitat.
Sí. Mentre que una arribada, no, l'arribada veritablement, en aquella època, als anys 80, ja teníem, a part de fotos, teníem imatges de televisió gravades i veritablement el riu baixava espectacular. Jo el que recordo era impressionant, no?
Déu-n'hi-do.
I el passa és que encara amb això hi ha poques fotografies, el que t'ho has dit, perquè tots tenien càmeres, però jo, per exemple, sempre m'he planyut del Baix Segre, que és una zona que m'estima molt de la nostra geografia, de la nostra comarca, no haver tingut fotografies. Recordo algun company d'allí i ostres, el riu anava des d'aquí fins allà.
Ja, però, clar, falta la presència gràfica.
Correcte.
La prova gràfica, la fotografia.
Perquè fora de Lleida i Balaguer pràcticament no hi ha gaires fotos de fora de lo que seria el terreny d'aquesta arribada que va ser l'última. Clar, veritablement és una... Bueno, no és número rodó, però a fi de comptes cada any tenen números.
Sí, evidentment, és el 39 aniversari, l'any que ve serà el 40. Sí. De totes maneres, sé que volies parlar d'aniversaris avui.
Bueno, exactament. Jo tenia intenció de recordar una petita exposició que hi ha a l'edifici del rectorat, que és el 50 aniversari dels estudis de lletres a la Universitat de Lleida, a l'Estudi General de Lleida.
Veus, aquesta sí que és rodona.
Sí, i com són els meus, perquè és el que vaig estudiar jo, doncs tinc un carinyo especial, per tant, per descomptat. Perquè jo, a més, ens havien ja matriculat a la Universitat de Barcelona a Barcelona, està veient els rumors tot aquest estiu de l'any 1971 de que al final se començarien els estudis a Lleida, començarien, però com no, com passa sempre, els polítics i no s'acabaran de decidir, doncs al final arribava ja el curs, diu, bueno, anem a matricular a Barcelona perquè si no encara ens quedarem sense matricular-nos, no? I estar a la cua amb el company, recordo que ja vam llegir el diari, llavors, a la mañana, diu, los estudis són segurs, ja, però encara bueno, per això es van matricular.
O sigui que tu vas ser de la primera promoció i encara amb el dubte fins al darrer moment.
Sí, sí, no, a més, matriculat a Barcelona i al cap d'una setmana es va confirmar que podíem estar a Lleida, llavors trasllat de matrícula, tot el rotllo aquell, a nivell de paperassa que van fer, però ben content de poder estudiar els tres primers anys, que és el que permetia aquí a Lleida. I veritablement, el primer any recordo que va ser bueno, molt improvisat tot, perquè se va fer molt de pressa, va ser a Magisteri, aquest edifici ja ha desaparegut.
Allà
van estar els dos primers cursos fent els estudis...
La primera promoció, reitero, Joan Ramon González, testimoni directe.
I recordo pues, això, que havien de ser uns 300 matriculats perquè els estudis foren rentables i s'animessin a fer-se. I, de fet, es va fer amb una petita trampa, en el sentit que era una mena de classes o d'aules dependents de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. És a dir, que era com si la Universitat Autònoma tingués les seves aules en el campus i hi hagués unes aules a Lleida. Per tant, era com si fos una extensió de Lleida, no? Evidentment, amb una certa independència i autonomia, perquè els professors no anaven a Barcelona, ni molt menys, eren tots professors d'aquí. Alguns tan entranyables com podia ser el Josep Solans o el Federico Lara o el mateix Manuel Lladonosa, que es va incorporar al segon any, o el José Luis Maya, en fi, aquesta gent molt vinculada a Lleida. I d'aquestos 300 que van tenir de matricular-nos, perquè si no no seien, vam acabar el curs en 50, perquè
moltes
van perdre l'oportunitat d'estudiar, perquè, clar, la majoria de la gent, jo recordo, clar, jo llavors tenia 18 anyets, és a dir, que acabava de sortir del preuniversitari, que també va ser l'última promoció de preuniversitari, i la majoria dels joves se van anar a Barcelona o a altres llocs. D'aquestos 300, gent jove de la meva edat, seríem només de 30 alumnes, és a dir, la resta eren tots gent d'aquí de Lleida, hi ha alguns jubilats que llavors van aprofitar per tenir temps per dedicar-se a estudiar, molt mestre, molt professor de magisteri, que havien fet la seva carrera i volien pues, ampliar estudis en precisament els estudis de lletres i d'altres des de militars, capellans, és a dir, que era un personal bastant heterogeni el que formava part d'aquelles classes, no? No deixava de ser curiós, que a vegades, fins i tot, en els exàmens, recordo l'anècdota de vegades que, bueno, jo intentava no copiar, perquè dius, bueno, aquí no fes el que estic estudiant.
Bueno,
però veies allí de l'edat de ton pare que estava copiant. És a dir, que és una anècdota d'aquelles que dius, hosti, quin exemple, no? Aquelles coses que, no sé...
T'ha quedat gravat, eh? T'ha sortit de dins, això?
Sí, sí, perquè jo deia, bueno, jo estic estudiant el que m'agrada i he de demostrar que sé el que, en principi, he après. I per què copiar, si no ho sé. No, és que són aquelles coses que te queden, perquè clar, persones allà amb tota respectabilitat, que no dubto que foren respectables, però clar, elles allà que feien aquesta trampeta tan humana que dius, hosti...
Clar, o sigui, també veig que entenc que per edat no tots éreu de 18-19 anys.
No, ja t'hi dic, d'aquestos 300 que es van matricular serien, doncs això, uns 30, això que és el 1%, no? Sí. Si no fallo, el 10%, el 10%, sí.
El 10% de 300, sí. O sigui, sí, sí, el 10% éreu de 18-19 anys?
Eren los pipiolos, la gent joveneta, sí, sí. La resta, per això molts van començar amb ganes d'estudiar i després, per qüestions de feina i de més, pues no van poder continuar els estudis. No és perquè no foren capaços, sinó perquè no tenien temps literal. Recordo un company que el primer any que vivia també a Capona, on vivia jo, i feia amb el cotxe, perquè els estudis a més es feien nocturns, perquè així es podia aquesta gent anar a estudiar. I es portava en cotxe, a més crec que aquest sí que podem dir el seu nom, era Fernando Aranzana, al qual sempre vam estar molt agraïts, perquè sortien de classe pues, a les 9:30 i així, i es portava, feia el recorregut i ens deixava 3 o 4 dels joves. Mm. I jo recordo, clar, nosaltres el dia següent, per sort, no teníem de treballar, podíem estudiar, amb la qual per això potser era més tranquils els exàmens, també tot sigui dit. I ell, recordo, clar, l'home pues, tenia la seva professió, a part de que era pare de família, tenia les seves criatures, i recordo que deia, quina enveja que me feu de que demà pugueu estudiar. Jo, ostres, te xocava una mica, no? Però, clar, però veritablement, després l'ho entès, després que ja has estat pare, després que has tingut altres responsabilitats a part de...
Bueno, és que la formació mai s'obre, però és veritat que normalment cada cosa al seu temps.
Correcte.
Més o menys, eh? Escolta, hi ha gent que estudia tota la vida i jo, per exemple, segueixo fent cursos tota la vida. Però allò fort, claro, hi ha un moment en el que no tens tantes responsabilitats, afortunadament, tot i que llavors et sembla que en tens tantes, però no en tens tantes. Correcte. I després la vida es va complicant, eh? I cada vegada es complica més.
Totalment. Hem de dir que la Facultat de Lletres va ser la segona que es va crear de la recuperació de l'Estudi General, aquest gloriós... Recordem que l'Estudi General... és una creació del Papa Bonifaci VIII, que a l'any 1297, l'1 d'abril, dona la butlla a la Corona d'Aragó per fer estudis universitaris, on volgués el rei, no diu on, però és l'inici de l'Estudi General. I el rei, 3 anys després, amb la pressió dels pares de Lleida, que allí van estar a l'altura, va donar aquesta butlla que es fes efectiva a Lleida, el 1 de setembre de l'any 1300, i comencen els estudis de l'Estudi General, que ve tot el barri de la zona de Sant Martí. Actualment la parròquia de Sant Martí de la Vella és el que queda d'aquell antic Estudi General, i allí es feien estudis reconegudíssims de dret canònic i civil, de filosofia, d'arts i de medicina. De medicina hem de recordar que va ser un dels primers llocs on se van fer, des d'un dels catedràtics que hi havia llavors que feien classes, va operar de cataractes al rei Joan II, era un jueu a més, i també es van fer algunes de les disseccions. I el segle XV es va ampliar els estudis aquí de l'Estudi General a la Facultat de Teologia. L'Estudi General, com tantes coses, es van perdre després de la Guerra de Successió. Quan Felip V acaba la guerra, decideix tancar totes les universitats que hi havia a la Corona d'Aragó, i en concret a la zona de Catalunya, crea una única, que per això es va dir central, a Cervera. A partir d'aquells moments, l'Estudi General, que va ser l'any 1717, plega, ja queda definitivament tancat a partir de l'11 de maig de 1717, i no es recuperarà fins a l'any 1968 en els estudis de dret, i a l'any 1971 ampliant-los en els estudis de lletres i posteriorment els de medicina, i després tot l'altre que ha vingut, fins a arribar a ser ja reconegut com una universitat pròpia a partir de l'any 1994, que és l'actual Universitat de Lleida. Per tant, els estudis de lletres van contribuir a consolidar aquesta recuperació d'aquell Estudi General i sentar les bases de la futura Universitat de Lleida, de la qual estem veritablement orgullosos. Dos anècdotes en aquest sentit. La primera facultat, la de dret, tenia la seu a l'Institut d'Estudis Ilerdencs i depenia, també, amb aquella trampa, de la Universitat de Barcelona. La de Lletres, que estava en Magisteri, tenia la dependència de la Universitat Autònoma de Barcelona, la qual tenien les dues universitats, cada facultat tenia una universitat diferent aquí. Després es van unificar a partir de l'any 74 i ja va passar a dependre els estudis de Lletres també de la Universitat de Barcelona, que és el que era més coherent, i si es va perpetre tira més endavant. Totes maneres, hem de dir que els dos primers anys els van fer a l'edifici de Magisteri, però que compartien l'espai amb els futurs mestres i les futures mestres, amb el qual per això també havien d'anar al vespre. Al final, l'últim any dels tres que feien a Lleida, vam inaugurar l'edifici del Roser, que havia tingut tantes al llarg de la història, des de l'antic convent dominic, havia estat el Museu de Lleida, la biblioteca, el Museu Morera, en fi, tantes coses. També va ser la seu de la Facultat de Lletres durant quasi 10 anys, i allí ho vam estrenar. Llavors, allí sí que va ser considerable més nostre. Allí nosaltres ja anàvem de veteranos, el tercer, ja venia la gent de segon, que ja eren tots més joves, ja no es produïa aquella diferència d'edat que s'havia produït a primer, amb els quals van fer pinyer de seguida, i els de primer, doncs, bueno, que eren els pipiolos que llavors arribaven, bueno, llavors allí van ser el rei del món, els de tercer, no? I el Roser, per tant, li tenim un carinyo especial perquè va ser l'inici, no formal, però l'inici de l'ambient universitari que van aconseguir ja crear, i que després a Barcelona, evidentment, jo es viu d'una altra manera, que ja estava molt més consolidat.
Clar. Per cert, fèieu novetades llavors o no? Encara no.
La veritat és que no. Això sí que no es van fer mai, és a dir que no. L'únic que feien era intentar fer moltes activitats i a vegades alguna manera...
El que passa és que, curiosament, tenint en compte que aquests primers anys hi havia tanta diferència d'edat entre els alumnes, sí. Doncs, bueno, vale, saps que eren de primer perquè anaven a les classes de primer, però...
Clar.
Però, bueno, al final allí va que es barrejaven moltes edats,
sí,
eh?
Sí. Bueno, és això... Pensa que això va ser sobretot la promoció
nostra,
la primera.
Sí.
Les altres promocions ja van ser al revés. Ja va començar a vindre més gent jove. Clar. I llavors més gent gran ja era més el que sol ser habitual, no? sempre hi ha gent que té ganes d'estudiar, com tu dius, molt bé, que em sembla magnífic que la gent estudia, això faltaria, però llavors la ràtio és supera la gent jove i els més grans ja no tant. Per tant, novetades no. Jo recordo que a Tercer el que es va fer va ser crear una parafernàlia d'activitats, és de corals, sardanes, excursions, en fi, és a dir, havia com unes ganes d'anar més enllà de la pròpia universitat i crear un ambient cultural. Estem parlant de l'any 74, encara entre franquisme, amb moviments també de tipus polític a vegades, alguna manifestació al carrer i molts debats també polítics, assemblees, d'aquestes de discussió eternes, aquestes que estàs allà hores i hores i per arribar a vegades a una mínima conclusió. Per tant, l'ambient universitari pràcticament el vam començar a viure allí a partir d'aquí i sobretot amb una discussió que es donava. Clar, a partir de tercer havies d'anar a Barcelona a acabar l'especialitat, a los anys que quedaven, i llavors quan ja se va consolidar els estudis aquí, havia la discussió de si, com la majoria de l'alumnat havia vingut de l'àrea de pedagogia perquè eren mestres, pues que l'especialitat que s'havia de donar a Lleida en el futur havia de ser l'especialitat de pedagogia i psicologia. Però finalment va guanyar la que després es va consolidar més, que va ser la de història i filosofia, que és una mica, per tant, les assignatures que ja vam estudiar aquí ja es van permetre, ja que volia fer història, pues ja me va permetre fer de seguida totes les assignatures que necessitava per anar a quart a Barcelona. Si haguessin apostat per fer pedagogia, pues probablement m'hauria tingut de marxar abans perquè ja no eren les assignatures que m'interessaven a mi en el meu curs de carrera. No?
Molt bé.
I després recordar que finalment a l'any 86 ja se va traslladar a la facultat on està actualment, a l'antic seminari, que va ser l'encert que es va comprar, i llavors allà és on està el que també diuen l'edifici del rectorat. I recordar pues, que és una facultat d'aquestes, penso, consolidada, que té àrees força interessants, com la pot ser pues, l'àrea d'arqueologia, a la qual no solament han fet recerca, hi ha hagut professors pues, tan coneguts com l'Emili Junyent o el Arturo Pérez, o fins i tot pues, el mal ha guanyat actualment la catedràtica, la Natàlia Alonso, és a dir, persones entrellables que han tingut molt a veure amb el que és el tema de la recerca en investigació prehistòrica i també en època medieval, doncs des d'en Busqueta, fos el Sabater, en fi.
No, no, sí, aquí podem fer un altre programa especial de tota la gent.
Els mateixos degans que n'hi ha i tot això.
Però escolta, te l'encomano aquest, perquè vull que em parlis de companys que has tingut, sobretot aquests primers anys, d'aquells primers anys, a veure si encara conserves contacte amb alguns d'aquests companys o d'altres que han acabat sent persones més conegudes i professors també, que crec que segur que trobarem noms interessants. Joan Ramon González, bocins d'història. Hem parlat avui d'aniversaris, el de la Riuada i sobretot d'aquest, del de la Facultat de Lletres. 50 anys fa que estan a Lleida. Una abraçada, Joan Ramon.
Adéu, Ricard, adéu a tots. Sort que d'avui no tenim aigües.
No. Una abraçada, fins dilluns vinent.
Adéu, adéu.
Suena el himno.
España sigue su camino en busca de la clasificación para el Mundial. Y este jueves, la selección viaja a Grecia con la intención de conseguir el billete a Qatar 2022 en un duelo decisivo.
La vendetta está servida.
Desde las 8:15, Grecia-España.
Sí, ¿con quién estoy hablando yo?
Paco González.
Yo me llamo Paco González.
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Estoy con Pepe Domingo Castaño.
Un monstruo.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Sí, te conozco.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que parlem d'esports, directes cap a les dues amb la nostra tertúlia de la radiografia, on posem sobre la taula resultats i notícies del món esportiu. Recorda que amb hoquei el Lleida llista de moment descansa, no té partit fins al de Lliga, fins al proper 27 de novembre, que per cert visitarà l'Igualada. Aquest cap de setmana sí que es van estrenar Les noies del Vilassana amb la primera jornada de la Lliga Femenina d'Hockey amb victòria, per tant, molt bones notícies. També victòria a domicili al futbol femení de l'AEM. Pradejón 0, AEM 2, que deixa l'AEM en sisena posició amb 15 punts, a 2 del quart, que ja jugaria la fase d'ascens, i això sí, lluny del Levante Les Planes, que tenen 24 punts, que estan destacats. També victòria en futbol masculí al Camp d'Esports, la primera com a locals del Lleida Esportiu, 2-1, davant de l'Espanyol B. Com ens indicava Sergi Tor a l'inici del programa, no sé si amb el gol més ràpid del Lleida Esportiu, el segon, els 21 segons, Febas feia l'1-0, i al minut 6, Keita el 2-0. Després, al 63, l'Espanyol B doncs marcava el seu gol i apretava fins al final, però primera victòria del Lleida Esportiu, que se situa relativament còmode a la part mitja de la taula classificatòria, posició número 10 de 18 amb 13 punts, a 3 de l'ascens, a 6 del primer, però només a 2 del descens o a 1 de la promoció de descens. Per tant, res està fet. Ara, això sí, s'encadenen unes quantes victòries consecutives i això ha fet que estiguin on estan. En bàsquet, el Cadí la Seu cau a la seva visita al Embutidos Pajariel, 60-54. El Força Lleida cau per un punt davant de l'Almansa, 76-77. I Ull, perquè les bones notícies arriben de la mà del vòlei, perquè el Balàfia Vòlei va certificar el seu bon moment amb un 3-0 davant del Sant Martí. Carlos Oca, el seu entrenador, ens parla d'aquesta còmoda victòria.
Còmoda victòria contra el Sant Martí, que és l'últim classificat, i això ens va permetre que jugadors que no són tan habituals poguessin tenir minuts. Vam provar alguns canvis de posició, també vam permetre que alguns dels nostres jugadors que estan sortint de les lesions doncs es consolidin en alguna posició diferent de l'habitual, que la propera setmana ens desplacem a Eivissa, on esperem continuar sumant.
L'Eivissa, que ocupa la penúltima posició amb un punt, el Balàfia Vòlei són segons amb 13 punts, només un per sota del Mundet, que són els primers. I per cert, que aquest cap de setmana, igual anunciàvem el divendres, hi havia Champions a Lleida. Bueno, a Lleida. Físicament a Lleida no, però hi havia un equip de Lleida que jugava Champions de tenis taula, el Borges, que finalment es va quedar eliminat a les portes dels quarts de final d'aquesta Champions League, que és, vaja, un resultat que està poc valorat. En fi, de tot això en parlem tot seguit amb el cap d'esports del diari La Mañana, Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Aquí una mica al·lucinant, perquè estic veient que l'Àguila s'acaba de destituir a Molo.
Ah, imagina't.
Van sisers a un punt del play-off.
Bueno, igual
han vist el panorama. Sí. I no han esperat que passi el mateix que li va passar al Lleida l'any passat.
Bueno, ara en parlem. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I Ivanes...
La llotja play. No, bueno.
I Ivanes Ortega, presidenta del Balàfia Vòlei, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
Bueno, ara en parlem, Albert. Vanessa, escolta, bueno, sí, és un d'aquells partits que a priori ja dius, vale, sí, i tot sembla indicar que l'hem de guanyar, però com sempre dic, al final s'ha de jugar i sortir i guanyar,
Sí, quan va acabar el partit precisament vam fer aquest comentari que aquests partits, malgrat de principi siguin fàcils, també s'han de guanyar. I la veritat és que l'equip està a l'alçada de les circumstàncies i no va fallar, exceptuant el segon set, que va ser una mica més ajustat, però els parcials parlen per si sols. A 10, 19 i 12, doncs, bueno, la superioritat era clara i, bueno, a continuar treballant.
El proper dia marxeu cap a Eivissa, són penúltims, el mateix, però a més amb un desplaçament al mig, que a vegades això trastoca una mica,
Sí, a més juguem amb una hora una mica intempestiva, a les 3 i mitja de la tarda. Bueno, hem de viatjar, hem de matinar bastant i bueno, en fi.
Que aneu i torneu el mateix dia?
Sí, anem i tornem el mateix dia.
Imagina't. Déu-n'hi-do. Bueno, ja ens ho explicaràs, el proper dia cap a Eivissa. Vas, sí. A Eivissa, vas a Eivissa o no?
No.
No vas?
Hem d'estalviar.
Però escolta, tu quan jugueu al Juanjo Garra, estàs a, no sé si teniu llotja, però estàs al pavelló o no?
Estic al pavelló, però estic a mil fronts oberts que tinc en el moment. No, normalment estic a la porta i controlant una mica, perquè bueno, també fem streaming.
Vale, però estàs allí.
Estic allí, sí.
És una pregunta capciosa, ho reconec, però és que Albert Escuer i Xavi Pérez, o sigui, jo ho sento, la situació de Lleida Esportiu és la que és, però és flipant que arribi la primera victòria a casa de Lleida Esportiu amb una temporada que està sent difícil, més difícil del previst, i no hi hagi ningú a la llotja del Lleida Esportiu.
No els hi va donar temps a sortir. L'han marcat tan aviat que no els hi va donar temps a sortir.
Sí, jo sé que la situació és la que és, però esportivament, ostres, no sé, una mica de recolzament als teus futbolistes, que encara ho són els teus futbolistes, no, Albert?
Sí, evidentment. A veure, evidentment no és plat de bon gust que la gent t'insulti ni es fiqui amb tu, però són gajes de l'ofició, és el que porta el càrrec. Ja hi ha hagut altres xiulades i altres mostres de disconformitat cap a la propietat del Lleida Esportiu en aquestes temporades. El que passa que ara, bueno, el nivell de decretut ha arribat a un punt que ja no és que li veguin els directius, és que no hi va ningú, perquè la gent dels esports, que previ el Soler, per exemple, algú de l'Ajuntament, directius de l'equip visitant, gent dels serveis jurídics de Lleida...
Però crec que el president hi era, perquè va penjar una foto a Instagram i va penjar una foto del camp. Que no fos a la llotja és diferent, però crec que el camp sí que hi era.
Bueno, igual feia com tu, Vanessa, igual estava a la porta controlant les entrades, la llum... Que hi hagués aigua, que es va regar, que dissabte es va regar, pues, igual està engegant l'aigua, jo què sé.
Déu-n'hi-do.
Bueno, potser van a regar a primera hora.
Escolta, és dels gols més ràpids, no?, del Lleida?
Sí,
del Lleida Esportiu com a tal, el més ràpid de la història, de la Unió Esportiva Lleida, això potser hauríem de parlar amb alguna enciclopèdia, però jo no recordo, vull dir, són 21 segons... La veritat és que molta gent no està ni a la cadira.
Clar, home, està bé, començar el partit així, 21 segons, un gol, i al minut 5 i escaig, al 6, el segon.
I després ja es va acabar el partit, eh?
Bueno, però vull dir, vale, 2-0, el minut 5, 2-0, tu, escolta, ja ho signaríem sempre, això, eh?
Oh, i tant, sí, i l'espectacle després també.
Per cert...
Però jo realment me quedo amb precisament el que va passar després, no? Sobretot a la segona part, doncs la capacitat i de sacrifici i l'ofici d'aquest equip i sobretot aquests 5-6 últims finals amb Alfa i Toni Vicente fent la de Carrasco per aconseguir doncs, que d'aquests últims 5 minuts gairebé se juguessin no res, 35 o 40 segons, no? Aleshores, home, evidentment començar amb un 2-0 al minut 5 és fantàstic. Però després queden 85 minuts que has de saber gestionar i crec que en aquest cas doncs, el Lleida Esportiu els va saber gestionar. És cert que marca l'Espanyol, però és que Víctor intervé en una ocasió més. O sigui, tampoc hi va haver que s'hi pot més. Aleshores, jo em quedo amb això, no? Que suposo que és un pas més en el procés de creixement i maduració de l'equip.
Això ho apuntàveu vosaltres, que aneu a veure, el Sergi també m'ho deia, fa jornades enrere em deia el Sergi, diu, mira, la situació del club és la que és, però és que esportivament el Lleida no és veritat que al final el partit el guanya qui marca més gols, però que esportivament l'aposta del Lleida Esportiu no era per estar on estava la classificació. Ara, a poc, sembla que això es va regularitzant, 3 victòries, 4 empats, 3 derrotes, encara tenim pendent el tema d'encaixar gols, 10 gols a favor, 13 en contra, 13 punts. Ara estem al mig, ara comença, diguéssim, aquesta segona lliga pel Lleida, no?
Bueno, jo parlo en xip només esportiu, vale? I aleshores el que s'hauria de dir és que bueno, caldrà esperar arribar al desembre, no? A les vacances, a veure on estem. Perquè recordem que amb aquest equip li falta un central, un mig centre i un davanter centre. A veure, el tema del davant de centre, al final, doncs mira, doncs ens ha permès doncs, descobrir a Febas, o donar-li vidilla a Febas, que està sent la sorpresa doncs, positiva d'aquestes jornades, no? Però recordem que no és una plantilla que estigui tancada, que el mateix Gabri ho ha repetit per passiva, que és que falten 3 peces, que a més han de ser 3 peces importants. Aleshores, bueno, a veure on estem al Nadal, insisteixo, parlo només esportivament, després ja la travessant extraesportiva, que ja sabíem on estarem al Nadal, però bueno, important que l'equip vagi creixent i vagi sumant.
Clar, aquesta és l'altra, perquè a mi tampoc m'agrada parlar-ne, però per sort o per desgràcia, bàsicament, en el cas del Lleida Esportiu, doncs hem de seguir parlant de la situació del club que no és una cosa menor, vull dir, és una cosa greu. Jo llegia el diari Segre aquesta setmana, però no sé fins a quin punt les xifres són reals, que aquesta persona, que està, aquest exjugador del Lleida, que està interessat a comprar el Lleida Esportiu, havia xifrat ja en 7 milions d'euros el deute comptable a hores d'ara del Lleida Esportiu. Clar, ja són xifres molt altes.
Sí, dos dies abans eren 5 i dos abans eren 3.
Per això ho dic.
Aquesta setmana ja ens n'anirem als 12-13.
Jo, per això ho dic, vull dir, clar, des del club hi ha una opacitat total, per tant, és que clar, jo sempre he defensat que seria molt convenient que el club s'audités a si mateix i ho fes públic, digues, escolta, això és el que hi ha. Després ja buscarem els culpables, però és que clar, oficialment tampoc sabem res. Res de res.
Ni ho sabràs tampoc.
Ja, però vull dir, per això dona perquè fem aquestes especulacions. Si ens creiem, Albert, aquesta xifra dels 7 milions, a mi em resulta molt estrany que una persona, per molts milions que tingui, vulgui venir a fer-se càrrec de Lleida Esportiu. A mi, em resulta estrany fer-se càrrec de com a mínim 7 milions de deute d'un equip de la segona ref.
A tu i a qualsevol persona en mig de front. El que passa és que estem a Lleida, hi ha moltes factures per cobrar i ara s'estan cobrant totes doncs, una darrere de l'altra.
Ja.
Jo no li he donat cap credibilitat, com jo d'altres companys.
Ja.
Només hi ha dos mitjans que estan donant credibilitat amb això. Que si al final passa i ens la mengem, però escolta, no serà ni la primera, ni la segona, ni la tercera, ni l'última. Però realment... I jo, si et vull comprar tu alguna cosa, Ricard, m'assento amb tu, negocio i ja està.
Clar.
I no ho radio tot.
No ho faig públic.
El que també, però jo penso que és important en aquest sentit que hagi donat la cara a aquesta persona. O sigui, al final els mitjans de comunicació només fan que reflectir unes realitats i unes informacions. Si aquesta persona ha volgut donar la cara i dir això... doncs és totalment lícit publicar-ho i explicar-ho.
No, això sí, però tu creus... Però ens ho creiem o no?
Que després acabi portant a terme o no és una altra història, però si aquesta persona vol donar la cara i diu jo vinc a Lleida perquè vull comprar Lleida Esportiu, doncs endavant.
Sí, home, com Salines, clar, com tot, clar, si aquí, si anem donant vida a tothom... saps què passa? Jo quan va sortir això, sabeu el primer que vaig fer?
Peterman.
Vaig trucar al Comercio de Gijón i al dia de Córdoba. Perquè en el seu moment aquest senyor també va estar interessat amb l'Sporting i el Córdoba.
Va estar interessat, però no ho va tancar, no?
En un quart d'hora ho vaig tenir tot clar.
Vale, però no va tancar cap compra.
Peterman.
No, després també va anar a l'Elche. I tampoc. Insisteixo, que al final potser doncs, aquesta vegada va de debò i ho compre i, escolta, la mengem doblegada i ja està, no passa res. Vull dir que aquesta és la feina.
Ja, no, sí, això no ho dic, però és que no té bona pinta.
Doncs, que hi ha moltes factures pendents, que hi ha moltes ganes amb els propietaris del club i que s'aprofita tot per fotre-li en pala. Però a mi que un dia surti dient que en deu 3, l'altre dia que en deu 5, l'altre dia que en deu 7, aquesta setmana que seran 9 i que digui que no, que el president ha de venir a Suïssa a reunir-se amb mi, però a veure, i que es presenti a Lleida sol, hòstia, no sé, jo en una operació d'aquesta envergadura, quan parlem de 100 milions d'euros, hòstia, com a mínim vaig amb un advocat.
Sí, com a mínim.
O amb un assessor fiscal, o amb algú que hi toqui una mica.
Bueno, sigui com sigui, per cert, perquè ara, la setmana passada, no vam parlar perquè us vaig donar festa, bueno, us vaig donar festa, era festa, el dia 1 de novembre. Estem al novembre. S'ha ingressat algo al compte dels jugadors? Que sapiguem?
A dia d'avui, que jo sàpiga, no.
Per tant, ja hi hem de sumar una nòmina més, no?
Sí, són dos. Són agost i setembre. És cert que Gabri va dir en sala de premsa després del partit davant l'Espanyol que la setmana passada el president es va reunir amb els capitans i va adquirir el compromís de que aquesta setmana doncs, s'abonaria la primera nòmina.
Aquesta que estem.
Aquesta que comencem avui, sí.
Ja, però aquesta reunió em sembla que ja la van tenir unes quantes vegades. Però bueno, no és per treure-li credibilitat, però...
No, l'última va ser la setmana abans de l'episodi de la Guàrdia Civil al Camp d'Esports, en la qual el president va explicar que la situació era delicada i que estaven esperant una transferència de Xina i que arribaria doncs, en 15-20 dies. Va. Aquesta va ser l'única reunió oficial, per dir-ho d'alguna manera, perquè evidentment doncs, el contacte amb els jugadors i els tècnics hi és, però aquesta va ser la penúltima. I l'última, pel que sembla, hi va desvetllar Gabri, jo no en tenia constància, doncs va ser la setmana passada, i el missatge va ser aquest, que durant aquesta setmana que comencem avui, doncs s'abonarà la nòmina, en aquest cas, del mes d'agost.
D'agost. Bueno, això la setmana vinent ens trauran de dubtes. Una altra, aquesta setmana, si no ho veig malament, també es compleix el límit que el regidor Ignasi Amor, de l'Ajuntament de Lleida, va posar al Lleida Esportiu per presentar la documentació i per decidir si seguien al camp d'esports o no.
No, la que ve.
Ah, la que ve és, vale.
És la que ve, sí.
És la que ve, bueno, doncs és la vinent.
Bueno, no, a veure, aquesta sí, clar.
Aquest és un altre front. Em va semblar molt agosarat, també, per part del regidor, però, no. Bueno.
No, és que aquí lo que vens, en teoria, és la famosa reunió aquella amb el creuament de comunitat, en la qual se van donar 15 dies perquè el club presentés la documentació, vale? I la setmana que ve el que vens és l'informe aquest jurídic que està fent l'Ajuntament per veure doncs, la viabilitat de desnonar el Lleida Esportiu del Camp d'Esport.
Ja. Vaja, Xavi Pérez, tu que entens de números, a veure, si un club no t'ha presentat la documentació en els darrers 3-4 anys, és difícil, fer-ho ara en 2 setmanes?
Difícil del tot, perquè no li quadrarà ni uno. I llavors, malament rai. Jo ho veuria, no arribarem al desembre i anem per camí.
Jo entenc que és una situació complicada i que l'Ajuntament com a tal ha de vetllar doncs, pels seus interessos i per les seves instal·lacions. Ara bé, fer-ho ara...
Té moltes pressions l'Ajuntament,
Sí, però fer-ho ara... Vull dir, és que aquí hi ha 1.000 assessors, 1.000 tècnics, regidors, alcaldes, tinentes d'alcalde i tal, i ningú ha parat compte que si això passa, el que quedarà per la història és que la paeria tanca el club de futbol més representatiu de la ciutat. Clar. Perquè ara ningú se'n recorda ni de l'Anabel Junyent, ni del Pons, ni del Massana, ni del Rivadulla, bueno, aquest llibre que és el pare del Cacel, però ni del Tacho Beret ni ningú. El que se'n recorda és que l'UE Lleida va tancar amb un passiu de 27 milions. I jo crec que l'Ajuntament no ha calibrat l'impacte d'aquesta decisió. Que no dic que no hagi de fer, el que critico són els tempos. Acaba la temporada i diguis, noi, què passa aquí? Perquè al final el que estàs fent és deixar sense feina 30 persones.
Tens molta pressió, i llavors t'has de començar a decidir o blanc o negre, que això no pot ser.
Jo, de totes maneres, dubto que es prengui cap decisió dràstica. Jo, dubto, no tinc cap informació, Però...
Bueno,
si no prens cap decisió dràstica, quedaràs com el Rosari de l'Aurora. Quedaràs tan
malament... Bueno, la pots anar aplaçant i, bueno, ja...
Sí, home, ja.
Ho veiem malament, però ens esperem al juny. Veus el que diu Albert, final de temporada.
No, jo crec que s'han ficat en un toll que ara és difícil sortir, però clar. El més assenyat és que si realment passa això, és molt fàcil. Bueno, senyors, fins aquí. Acabeu la temporada perquè teniu 30 o 40 treballadors, que si fem això se queden sense feina, val, i tanquem el club, i al mes de juny ja no és que us donem 3 setmanes, us donem 6 mesos. I al mes de juny ens assentem i a veure com està. I si no, que sapigueu que la propera temporada no podreu utilitzar el camp d'esport. Ja està. Però al mes de novembre, desembre, a mi, bueno, no ho sé, jo no ho veig. I tenen pressió. Bueno, sí, tothom té pressió, també té pressió el que va a la mina a treballar i no té assessors, ni cobre 50.000 euros a l'any, ni té tècnics, ni té res. És que això va amb el càrrec. I si al final tu no saps... I els entrenadors que no tenen pressió?
Bueno,
I els jugadors que no tenen pressió? Aquí tothom té pressió. Llavors, bueno, la que diferència un món professional, tot el professional, és precisament això el que sap gestionar aquesta pressió. Llavors, l'Ajuntament s'havia de fer molt.
Llavors, si tothom té pressió... Aquestos que passen, se la salten, la pressió? Aquest club se salta la pressió o què?
No, se la gestió.
Jo sóc autònom i si no pago el dia 30 els meus autònoms, aviat me venen a buscar. I llavors aquests no tenen pressió.
Bueno, però els equips de futbol sempre ha passat això. No és problema de Lleida. No els disculpo, però és que ha passat sempre, no sé per què.
Jo no estic d'acord amb el que diu l'Albert, perquè de fet portem molts anys traspassant aquesta pressió a la paeria. I ara que la paeria actue...
Claro.
Diem que no ha d'actuar. És que la
No.
Podem esperar tant temps.
Crec que l'Albert deia que potser és mal moment, és a dir, ho fas a l'estiu.
Jo critico els tempos, no el fet, sinó els tempos. Vull dir, has tingut 5 anys pel que sembla per fer-ho i ho fas en ple mes de novembre.
D'acord, però jo penso que la situació límit que s'ha arribat ara mateix, en què presumptament hi ha delictes, hi ha històries, clar... Fins que, mentre no han complert un conveni d'una GESPA, per entendre'ns, que pot afectar més o menys o tal, o sigui que Però el problema és quan aquí arriben altres temes molt més greus. I clar, l'Ajuntament ha d'intercedir, perquè és que això ja s'està...
Bueno, també és veritat que a l'estiu ningú s'ho pensava, això.
Quina diferència hi ha entre avui i el mes de juny?
El que ve, perquè el passat ningú preveia això.
Doncs que el mes de juny, segurament això, que tota aquesta informació a l'Ajuntament no la tenien.
I tant que la tenien. Bueno, jo la vaig publicar, que hi havia jugadors que havien presentat denúncies per falsificació documental.
No, sí, però no havia...
I el deute Misenda és públic.
No, el deute Misenda és públic de cada any, perquè cada any surt el llistat, això sí.
I que els jugadors no cobren, bueno, és un run-run que ara surten tots a dir-ho. No, és curiós, no? Quan em pregunten, ara surt el però el run-run aquest hi era. Vull dir que no hi ha cap diferència entre... L'única diferència és que la Guàrdia Civil va anar al camp de fons. Això sí que és veritat.
En fi, bueno, ja ho veieu. Jo no és que vulgui, però és que avui hem parlat menys...
No, jo sobretot una cosa que quedi clar, que jo no és que no estigui d'acord amb la decisió de l'Ajuntament. Jo estic completament d'acord en que si els clubs no compleixen, doncs fora. Jo no estic d'acord és en els tempos, perquè insisteixo.
No, ha quedat clar.
Parlant de treballadors i passaràs a la història com l'Ajuntament que va tancar el club de futbol més representatiu de la ciutat.
Bueno, la setmana vinent veurem que haurà passat una setmana més i teòricament han de passar coses. Com diu el que tenen el tempo de juego, van a passar cositas. Albert Escuer, Xavi Pérez i Vanessa Ortega, com sempre, un plaer. Que tingueu bona setmana. Gràcies.
Gràcies igualment.
Adéu. I nosaltres que ens plantem a les dues, sóc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem a les 12:20, que acabis de passar un bon dilluns.